Van passant 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la percepció que tenen els santcoatencs de la ciutat, si tenim temps, i també en qüestió d'habitatge, arran del paquet de mesures que ha anunciat el govern espanyol aquesta setmana. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat, Toni Sansó, dinamitzador social, i un tertulià d'emergència avui, perquè el Dani Vilaró s'ha excusat que per motius personals no podia venir. El Ferran García, company d'aquesta casa, aquí també sentiu de tant en tant. Molt bon dia i benvinguts.
Bon dia,
i gràcies.
Un tema d'aquests feixucs, quan entraven els companys a l'estudi, deien, bueno, déu-n'hi-do, quin tema per començar, i és que sí, l'habitatge és un tema feixuc, però malauradament és una de les principals preocupacions de la ciutadania, i de ben segur que tots els que estem a la taula devem tenir alguna experiència o una altra per compartir en aquest sentit. Bé, ens centrem en aquest paquet de mesures que ha anunciat el govern de Pedro Sánchez aquesta setmana. Són 12 noves mesures per part del govern amb l'objectiu d'enfortir el dret de l'habitatge assequible. Creieu que seran efectives per millorar la situació en general a Catalunya i en concret a Sant Cugat, aquestes 12 mesures anunciades?
Bé, no sé. Jo és que amb això de l'habitatge...
Hi ha escepticisme.
Sí, perquè s'han vist moltes propostes o s'han fet moltes propostes o s'han portat a terme iniciatives que no acaben de tirar endavant i de donar fruits. Jo, la veritat és que la solució no la tinc, evidentment, perquè si no la tenen ells, que són els que coneixen el temps i els que dominen. Jo crec que és un tema que és molt difícil perquè hi ha moltes pressions, hi ha moltes influències, hi ha molts interessos, i aleshores... que pot afectar més aquí que a Barcelona, o que ens pot afectar a Sant Cugat, amb tot el que passa a Barcelona o tot el que passa a l'Estat, d'alguna manera ens afecta a tots, i com més gran és la ciutat, doncs més ens afecta, no? I aquí també hi ha un problema d'habitatge, i després el tema de l'habitatge hi ha moltes vessants, com l'ocupació, com si els lloguers, que si els grans voltors aquests, els hobbies aquests, els lobbies aquests que diuen, en fi... No sé, jo sóc bastant escèptic i acostumo a ser bastant positiu, però amb això ho veig difícil.
Àgata, Ferran, compartiu una mica l'escepticisme aquest que ens deia el Toni.
Sí, totalment, perquè és que al final el mercat lliure no es pot, no és fàcil regular-ho, i ja hem vist que s'ha intentat. Sí que, ell ho ha llegit així per sobre, no? Sí que vol posar més impostos, no?, a la gent que llogui, que faci servir... que posin lloguer als seus pisos com a pisos turístics, i també donar beneficis fiscals, no?, a les persones que facin servir el preu d'índex de referència. Bueno, aquí potser ens podem trobar que algú s'agafi aquestes mesures, i a veure si aconseguim que es baixin aquests preus de lloguer. Però al final, qui té un pis de lloguer, si el pot ficar a 1.000 euros i no a 500, és el que fa. I segurament, diríem, no? Això és que tothom ho faria, no? Perquè és que...
Però, no deixa de ser un negoci.
No deixa de ser un negoci.
Perquè la llei ho permet, diguéssim. Fins a dia d'avui, no ho sé si en el moment en el que estem amb la crisi habitacional que hi ha, i que per primera vegada, des de que hi ha dades... per la ciutadania és la principal preocupació, crec que és indicatiu també de la tensió que hi ha en el mercat immobiliari. No sé si la legislatura i el govern, per tant, ha de fer un pas endavant per blindar aquest dret a l'habitatge i perquè no sigui tant un bé comercial, no?, o d'inversió, sinó com un, per garantir el dret a la ciutadania, un habitatge digne.
Ja, però al final... Això ho ha de fer l'administració, ha de blindar el dret a l'habitatge, però com ho ha de fer? Doncs ha de fer ell els pisos, no? Els pisos, els habitatges o el que sigui, perquè si no estàs passant la pilota calenta, no?, la patata calenta als propietaris privats. O sigui, el dret a l'habitatge blindar, sí, però comença a veure què pots fer tu a casa teva, no anar-li a dir a l'altre el de casa de l'altre a veure què ha de fer.
De fet, l'estat espanyol és a la cua en la promoció d'habitatge públic a nivell de la Unió Europea. De fet, Sánchez ha promès o ha explicat que hi haurà un pla de construcció de més habitatge públic. El problema és que també hi ha una limitació de sòl públic. Ho sabem molt clar en el cas de Sant Cugat. A Sant Cugat hi ha molt poc sòl públic. De fet, les pròximes promocions d'habitatge públic no són en sòl públic, sinó són a través de convenis en privats, com podrien ser el futur Regull Centre, que veurem com acaba i com evoluciona, la promoció de Can Cabassa, i les altres que hi ha sobre la taula.
Bueno, en aquest sentit, jo el que volia comentar és, primer de tot, l'administració és la que controla el catastre. Per tant, a nivell de les requalificacions de terreny, és ell el que té la paella pel mànec. També estem davant d'un problema global. Vull dir, jo l'altre dia llegia un reportatge del Canadà que tenen exactament el mateix problema. A més, amb aquesta, jo crec que tenim aquesta idiosincràsia, no?, aquí ficada a les venes de que és necessari tenir una vivenda en propietat i no ha de ser, no? Hi ha altres països, Suïssa o altres països, on el 80% de la gent viu en cases de lloguer. Per tant, jo les mesures poder tindria una mica més d'optimisme, és a dir, algo és algo, per tant...
Tenim un telèfon sonant a l'estudi.
Sí, disculpeu.
Ho solucionarem, ja està.
Ja està, disculpeu. El que deia, les mesures és un primer pas, evidentment no solucionen el problema, però sí que veig força positiu la mobilització d'aquestes vivendes del Sareb, la facilitació o facilitar lo del tema dels impostos de la rebaixa de l'IRPF, així com lo de intentar possibilitar o protegir els llogaters que tenen 400.000 vivendes buides pendentes de llogar, no? Són unes mesures que jo penso que poden ajudar. Evidentment, com deia la companya, no se li pot posar la càrrega de l'esforç al petit propietari, és a dir, el que té una vivenda i la té com una segona residència o la lloga, aquest no és el que ha de prendre les mesures han de prendre els governs i han de ser mesures valentes i han de començar a canviar el xip.
Una de les mesures que proposa aquest govern i que de fet vosaltres ja heu posat sobre la taula és l'exempció fiscal del 100% de l'IRPF per als propietaris que lloguin segons l'índex de preu de referència, més enllà de les zones tensionades on és obligatori l'administració aquí no ho fes, doncs s'hauria de perseguir i multar. Penseu que és una mesura efectiva per incentivar el lloguer a un preu assequible? I parlem d'assequible amb l'índex de referència, que no vol dir que no siguin uns preus molt alts, perquè aquest índex de referència ja s'ha marcat en un moment on la crisi habitacional i la crisi del lloguer ja existia. Ja veus que diuen també que aquests beneficis de l'exempció de renda potser beneficiaran unes persones que doncs, no sé si ben bé ho necessiten. És un incentiu? Servirà? No servirà? Què en penseu?
Això és un arma doble fil, això, això que has dit tu, que sí, són precisament qui els hi fa falta que se'ls doni aquests ajuts o no. Aquí, sempre que quan hi ha ajuts d'aquest tipus, sempre es beneficia el que més en té. I no ens hem d'enganyar amb això, vull dir que al final... No sé, això mateix, això que dèieu, que comentàvem ara, que el dret a la vivenda i tal, és evident que tothom té un dret a la vivenda, com tothom té dret a menjar, com tothom té dret a viure, com tothom té dret a ser feliç. Però ens omplim moltes vegades la boca de la dret a la vivenda i tal. Però, clar, vull dir, això és molt fàcil dir-ho, i queda molt bé de cara a l'aparador, però llavors què passa? S'ajuda a una gent que s'aprofita d'aquests ajuts i al final anem donant ajuts, els governs van donar ajuts aquí, que no dic que no és necessari, però potser no és la manera de tirar-ho endavant.
Ja, perdona, però és clar, és que els que tenen pisos, clar.
No, clar, però...
Clar, és que
però,
sí, no diràs, mira, tindràs sí. Beneficis fiscals i, pues, clar...
Però això no és allò que es diu pan para hoy y hambre para mañana, és a dir, vas ajudant, però al final sempre acaben beneficiats els que més en tenen, em sembla a mi, no ho sé, potser vaig molt equivocat. I després hi ha un tema que ha sortit ara, aquí, això del Sareb. Mm-hmm. Això és una vergonya com una catedral. Jo he viscut directament amb un edifici de 19 pisos, 5 ocupats, i tu no saps la feina que hem tingut? Ara se n'ha anat venent, se n'ha anat llogant, se n'ha anat venent, millor dit, i només en queda un. Però tots eren de Sareb. Mm-hmm. I a més, què passa? En la balconada anuncien bueno, no era el Sabadell, però el Solvia és, em sembla que...
Bueno, és la immobiliària de la Caixa.
La immobiliària, exacte, la immobiliària d'aquí, la immobiliària i tal. I pensa, home, si esteu posant l'entrada directa a tota la gent que ocupa pisos. Ocupen un pis, el destrossen, no sé què, malviuen... A veure, això del tema ocupa també se'n podia donar
molts detalls. Hi ha ocupes de tot, hi ha ocupes que destrossen. I ocupes que no.
Sí, sí, però bueno, jo parlo de l'experiència...
I les dades, al final, sí, diuen però, que a Sant Cugat però, no hi ha problemes, en aquest sentit.
No, ara estic
tot
parlant
clar,
en general.
Digue-li algú que té, no? Que,
I aquest edifici que parlo jo no és d'aquí Sant Cugat. Tots els pisos que hi ha hagut problemàtica i han estat ocupats eren del Sareb. Hòstia, això del Sareb no es pot regular de tal manera... Perquè els bancs, escolta, al final vull dir, s'ha d'arribar amb un acord amb els bancs, amb les administracions, amb els bancs, i escolta, aquests pisos s'estan podrint, s'estan desfent, s'estan fent malbé, perquè quan algú els compra estan destrossats. Aleshores, coi, pues fem un conveni, arreglem-ho, i tots els bancs aquests que tenen una llista inacabable de pisos de impagats o el que sigui, doncs arreglem-ho d'una altra manera.
Un sector de la banca que es va ajudar a rescatar amb fons públics després de la crisi del 2018.
No volia entrar-hi.
Per tant, potser s'hauria de demanar certa responsabilitat o retorn social, no? Quan tots hem fet l'aportació per salvar
un sector privat.
Però quan fa que ho sentim, això?
Sí que ho sentim, sí, però que hi ha mesures, no?
No, el tema és aquest.
Al final falten propostes del que es diuen valentes, no? Hi ha altres ciutats i altres països, per exemple, que tenen propostes més agosarades. Em ve al cap ara l'exemple de Brussel·les Ciutat, on quan un pis passa un any buit, l'Ajuntament directament el posa en circulació.
Per exemple?
S'ha acabat el discurs, no? Bé, no sé si la societat espanyola o catalana està en aquest punt de maduresa. Potser a poc, si el CIS continua indicant que l'habitatge és una preocupació i hi ha tantes famílies que tenen problemes per accedir a un habitatge digne o fins i tot per poder-lo pagar, no? Doncs potser aquestes polítiques seran més ben vistes.
I aquest ajut, al final, és beneficiari. Això és una ajuda. És a dir, un pis que fa tant temps que no està... Clar, tu, ara si tinguéssim aquí davant el propietari d'aquest pis et diria, home, no, segurament té els seus motius, o no. Aleshores, doncs, coi, això ja és un ajut. Aquests pisos s'han de moure, s'han de dinamitzar. Vull dir...
Les últimes dades que hi ha publicades de l'estat espanyol són de 400.000 pisos buits. Potser resoldríem, no sé si tot el problema, però seria, de mica en mica que diuen s'omple la pica. Una altra de les problemàtiques són els pisos turístics i la saturació del mercat. Ho és sobretot en grans ciutats com Barcelona, però cada vegada s'exporta més a l'extraràdio. Són també llocs on hi ha moltes segones residències, llocs de vacances, com podríem parlar d'espais de la costa, a pobles de muntanya. Hi ha una iniciativa que parla de regular aquest aspecte, és gravar amb un IVA els pisos turístics en aquestes zones tensionades per buscar frenar l'impacte sobre l'habitatge. Això pot ser suficient per reduir el fenomen, per dir d'alguna manera, Airbnb, i incrementar l'oferta de l'habitatge convencional. Segons dades del 2023, no n'he trobat de més recents a Sant Cugat, hi ha 95 pisos turístics, ja hi va una normativa de la Generalitat de Catalunya on posava una limitació de pis turístic per habitant. També a Sant Cugat és una normativa que va limitar una distància entre pisos turístics. Servirà això perquè hi hagi menys pisos en aquest tipus de lloguer? No sé, potser si és la principal problemàtica de Sant Cugat, potser serien aquests pisos per habitacions doncs que últimament sembla que quan mires els portals immobiliaris són els més habituals. No sé si creieu que gravar l'IVA en els pisos turístics pot ser un recurs més. En ve al cap poblacions, per exemple, de la Costa Brava o de Puigcerdà, on les persones que han nascut allà no tenen accés a l'habitatge perquè la gent prefereix llogar-ho com a pis turístic perquè entra més...
Aquí hi ha diversos interessos que es confronten. Per una banda hi ha l'interès dels llogaters, no?, que tenen un interès evidentment econòmic, i després hi ha la idiosincràsia de les ciutats, dels centres de les ciutats, que s'està perdent per aquest impersonalisme de les cases aquestes, dels pisos turístics, no? Aviam, impositar els pisos turístics evidentment ajuda, però al final és com una balança. El que té el pis sap que fent-lo turístic guanyarà més diners, el continuarà mantenint. Jo penso que cap on hauríem d'anar és cap a una regulació més estricta a l'hora de permetre aquest tipus de lloguer, si és que volem mantenir el caliu que tenien les ciutats o dels centres de ciutats que hi existien abans. Perquè dia
de fet, la llei de l'habitatge ho va intentar en principi, però s'ha trobat l'escletxa de manera molt ràpida per seguir...
Sempre trobem.
És un problema molt gros, això del pis turístic. Vull dir, hi ha zones de Barcelona, bueno, i d'altres ciutats, que hi ha finques que el 70% són pisos turístics. Jo crec que això és una normalitat, no? Penso que pel turisme tenim altres espais, com poden ser els hotels, com poden ser els càmpings o com poden ser altre tipus de... Però no, a mi, al meu entendre, amb això les ciutats estan perdent la seva identitat.
I creieu que gravant aquest IVA servirà per desincentivar el lloguer turístic?
No. Potser que no molt, perquè guanya molts diners. Una mica més impostos.
Qui ho pagarà al final és el que anirà a llogar a aquests llocs. Dirà, a mi m'han pujat un 2%, un 3%, un 8%, un 5%. doncs jo l'incremento i l'altre el pagarà.
Sí, però esclar, potser també hauríem de ser conscients, no? I de quan viatgem, doncs de no fer servir l'Airbnb.
Sí. És que és això. Continuant
és que és anant als hotels, perquè no... tot ho hem fet, no?
Sí.
Ostres, mirem a veure on em surt més barat anar amb un Airbnb, així també mengem allà, no gastem tant quan menjant a fora, i clar, al final, nosaltres mateixos, no?, quan fem aquest consum...
Potenciem aquesta moguda, exacte. Posem aquest mercat.
No, llavors també hauríem de ser conscients, no?, que quan anem, no ho sé, a Londres...
Entomar la responsabilitat,
clar, dius,
no?
Jo no vull tenir pisos turístics a Barcelona, però quan vaig a Londres sí que vull que n'hi hagi. Clar.
De ser una mica...
Coherents, no?
Sí. Coherents, que deia l'Arcadi Oliveres, que tan difícil sembla,
sí,
eh?
Sí, estàs una miqueta com a casa teva, vas a un Airbnb, estàs allà, pots estar... En canvi, l'hotel és més...
impersonal, sí, potser sí.
Però clar, després
bueno, final,
això...
És una qüestió de preu, jo crec, moltes vegades.
Clar,
també, no?
Sí, clar.
Tot plegat. I aleshores dius... Clar, és que al final som nosaltres mateixos. És a dir, a veure, és complicat, és molt complicat. I a més, jo hi sóc optimista de per si, però el tema de la vivenda, a més, hi ha molts interessos. Per exemple, això que dèiem dels espais públics, vull dir, la zona, els terrenys públics els ha d'edificar algú, vull dir, l'Ajuntament fa allò d'un concurs o no sé com deu anar això i li dona a la constructora X, però ara diu, sí, però això ho has de fer-ho a aquest preu. Hosti, és que a mi no em surt a compte això. La constructora diu, bueno, doncs anirem amb un altre.
No em surt
final...
a compte o és que em vull guanyar més, no?
Clar, no em surt a compte perquè l'Ajuntament en qüestió li
les
posa...
Les mútues en la sanitat dels treballadors, dels funcionaris.
Sí, però clar, això, aquests pisos que els ha de fer? Un constructor, el constructor és el seu negoci. I això, ja entrem a la roda aquesta.
Però
no?
Si la llei és aquesta i no hi ha una alternativa...
Mira.
Què farà la constructora, Toni? Deixaran de construir?
Ah, no, clar.
O si les normes són iguals per a tothom, com... passaran per l'aro?
Bueno,
no ho sé.
Tots anem a parar el mateix. Però vull dir que, clar, és com l'atur. Si parléssim de l'atur, quanta gent hi ha oficialment a l'atur i quanta gent hi ha que viu més ben a l'atur que treballant? O això és molt, 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 molt dràstic.
No es cobra gaire, a l'atur.
No.
Sí, però per no treballar.
No, però no treballar, i aquesta gent que està a l'atur, que no cobren gaire, i per això diuen, escolta, doncs mira, no cobro gaire, però vaig fent això, vaig fent allò, vaig fent xampossetes, dius, home, no és el millor, no, però aquest home s'ha de buscar la vida, se la busca, li surt més a compte així que això. Vull dir que tot és molt... Per tant, jo allò de la vivenda, francament, ho veig complicat.
Sí, és molt complicat.
És molt complicat. Hi ha un altre d'aquests 12 punts, no?, que va anunciar el govern, que parla de la rehabilitació d'habitatges buits. Es parla d'un programa de rehabilitació d'habitatges buits per destinar-los al lloguer assequible, per tant hi haurà una part bonificada per part de l'Estat per aquests propietaris que rehabilitin aquests pisos, doncs, que estan en mal estat i que possiblement per això no es lloguen. Pot ser que això sigui atractiu, pot ser que Sant Cugat serveixi per alguns pisos d'aquests més antics, no? Que no estan en el mercat, si des de l'Estat et donen una ajuda per actualitzar, no?, eficiència energètica, fer un rentat de cara i a canvi posar-lo en lloguer assequible, això podria posar en circulació una mica més de parc d'habitatge?
Si després es posa en lloguer assequible, sí.
Clar, és la condició. Bueno, si no hi ha la bonificació...
Sí, però per... s'hauria de veure la bonificació, perquè és clar. Clar, és que potser hi ha propietaris que posen la balança i diuen, sí, si em donen la bonificació, mira, però jo m'he de gastar el triple més del que em donen.
Ara, aquí tenim el cas aquest ara d'allà a prop de l'estació, hi ha l'edifici aquell que està caient,
sí? Companys.
A Lluís Companys ha tocat l'estació... que aquell pis...
Us recomano un reportatge que vam publicar i que van fer el company Pau Vázquez i Lluís Llebot, on parlaven amb les famílies
amb els
afectades.
Els lloguers que estan allà dintre.
Sí, ja l'hem vist.
Allò s'està ensorrant i no sé què, i viuen... Clar, tu dius, home, el propietari d'allò, que no sé qui és...
La família català.
Bé, doncs, qui sigui, m'és igual. Ells volen treure el màxim benefici i volen treure un rendiment, perquè
però
al final...
Però la propietat té unes obligacions.
Sí, però mira, les
I
obligacions...
I la llei,
mira,
igual que ha de blindar els drets i els deures de les persones...
Sí, sí.
També hi ha la part dels, no?, de les obligacions.
Però les obligacions...
Deixar abandonada una finca on tu en cobres un lloguer no és legal.
No, sí, estic d'acord. Sí, no ho estic totalment d'acord, però les obligacions, els que més poden i els que més d'això, com que potser no necessiten rehabilitar aquell edifici o tirar la terra i fer-lo de nou, o com sigui, pel motiu que sigui, que no entraré en detalls perquè ells deuen saber les seves raons, i segur que les tenen, i m'imagino quines poden ser, però, doncs, escolta, ja s'avorriran. Clar, aleshores, si no hi entra algú aquí i diuen a tu, no, això, i no dic en aquest cas concret, en general, si no entren a sac aquí de dir, escolta, tu tens les obligacions, tens un any com a màxim per decidir què fas, si no, perds la propietat d'aquest edifici. A veure, és per dir alguna cosa. Mm-hmm. Ja veuràs com correran.
De fet, ja n'hi ha obligacions. El problema és que ara és una... està judicialitzat i la justícia...
Sí, però mira,
un altre dia també té els seus tempos i que no són sales. Mentrestant, hi ha famílies de persones d'edat molt avançada que això fa que siguin persones encara més vulnerables, doncs no m'ho imaginar la situació pensant que et poden fer fora de casa d'avui per demà.
Saps què passa? Que les obligacions de segons qui són unes, o són les mateixes que segons qui.
Són les mateixes.
Sí, sí. Però segons qui...
És que potser hi ha persones que es pensen que amb els diners ens podem saltar algunes obligacions en general.
Home, això és evident que és així.
No ho sé, no?
Sí, home. Però vaja, no ha de tenir
aquest edifici. Jo soc dels que penso que al final els inversors, els que tenen gran capacitat econòmica, busquen nínxols de mercat. És a dir, i ara estan ficats aquí en el tema de la vivenda. Llavors, els hem de... Com es foragita això? Com s'intenta que això no sigui així? Doncs, si no troben un altre espai on buscar aquestes inversions, els tindrem aquí. Per tant, jo crec que els governs s'han d'esmerçar en trobar mesures que no els hi facilitin aquest negoci.
Se'ls ha d'anar acotant.
Exacte. No sé,
és deixar que sigui un mercat de lliure especulació, un mercat de l'habitatge.
Penso que és un problema global, per tant, aquí la Unió Europea té molt a dir, no només a l'Estat espanyol, la Generalitat o els governs locals, sinó Europa jo crec que ha de ser mirall per la resta del món, i és aquí on han de prendre la iniciativa, sí, i començar a foragitar aquests fons buitres i a tota aquesta gent que el que fa és pues, generar esbiaixar el que és la capacitat de poder adquirir o llogar una vivenda.
T'agafo el fil, Ferran, perquè una altra de les propostes va destinada als compradors estrangers i grans inversors, precisament. Sánchez vol augmentar la fiscalitat per als estrangers extracomunitaris. Sí. Parlaríem en aquest moment ja de Gran Bretanya, perquè no està a la Unió Europea, i hi ha molta població britànica que té segones residències a l'Estat espanyol, i les socimis per evitar l'especulació. Els diaris britànics, justament l'endemà d'aquest anunci, la BBC i el Financial Times ja obrien amb aquest tema les seves edicions a Gran Bretanya, perquè generava una preocupació en aquells habitants britànics que tenen les segones residències o que tenen interessos immobiliaris a l'Estat espanyol. Sabem que és un espai atractiu per les persones que viuen al nord. Tenim bon clima mediterrani, sol, poca pluja, i hi ha moltes persones que venen a jubilar-se o la jubilació a l'Estat espanyol.
Aquí jo simplement faria una petita excepció a aquesta mesura, que no la trobo desencertada, però sí que inclouria en els extracomunitaris, és a dir, en els intracomunitaris, a la EFTA, que és Noruega, que és aquests països. Em sembla que a Gran Bretanya, no sé si s'ha vinculat amb els de la EFTA o no, però és a dir, hi ha una sèrie de països que tenen molts vincles amb l'Estat espanyol, però no per especulació, sinó, com tu bé deies, persones que quan arriben a l'edat de jubilació es venen a viure. Ja no són residències turístiques, sinó són les seves residències. Hi ha zones que estan molt dinamitzades, la Costa Brava, per exemple, els francesos,
Mallorca,
a Mallorca els alemanys, els britànics, a Alacant els anglesos i els noruecs,
i aquí els russos, perdó.
En general, a Europa.
Vull dir,
a Sant Cugat, em refereixo.
Persones que vinguin a viure, paguin impostos i es quedin a viure, jo no li veig problemàtica per tal d'impositar-los. És a dir, el que sí que impositaria són aquelles persones que compren vivendes com a un bé,
un negoci.
Llavors sí, en aquests casos sí. Com es pot diferenciar? No ho sé. Però les persones que venen a viure, jo crec que tenen el mateix dret que nosaltres a poder viure aquí, i és a dir, si hem de ser pels que venen amb patera, també ho hem de ser pels que venen amb la cartera. No sé com dir-te, és a dir, tothom té dret a viure allà on consideri i pensi que pot arrelar, i per tant jo crec que ha de tenir els mateixos drets i obligacions que la resta de ciutadans. Ara,
l'estat de vulnerabilitat és diferent per això, quan vens d'una migració forçosa, vols una jubilació daurada.
Busquem l'ajuda pels que venen sense capacitat, però els que venen que han estat treballant tota la vida i volen viure en un lloc tranquil·lament, pacíficament, i estan jubilats i han estat tota la vida treballant, jo crec que també s'ho mereixen. Ara,
si les condicions també són les mateixes, no?, per la població de l'estat a l'hora de comprar residències a l'estranger.
Home, clar, que hi hagi corresponsabilitat, evidentment. Jo crec que hi ha.
Ens posem a vegades les mans al cap, però després cal mirar la lletra petita.
Jo crec que l'estat espanyol...
De com es comporten les relacions entre els estats en igualtat de...
Jo crec que l'estat espanyol va arribar a un acord amb el govern britànic pel tema aquest dels quan se'n van sortir de la Unió Europea en tema de seguretat social, i en algun altre àmbit també van arribar a acords. Però vull dir, ho trobo lícit o ho trobo correcte, però amb aquelles persones que venen a especular, a comprar vivendes per fer inversió i especulativa, els que venen a viure, doncs, no sé, jo, és la meva opinió.
Jo crec que és un tema diferent els que venen a viure que els que venen per especular. Que després s'ha d'analitzar si viuen i viuen tot l'any o viuen tot... No ho sé, però vull dir, home, jo crec que és diferent i que tothom té el dret, com tu bé deies, els que venen d'una manera i els que venen d'una altra. Potser en tenen més els que venen més apretats, però jo crec que si venen a viure... Una altra cosa és que el tema està amb la gent que compra per fer negoci.
Clar.
Que dius... Clar, a mi m'agradaria que avui fos aquí una persona...
Un propietari, no? Algú que tingués...
Família català, uns d'aquests que tenen propietats i tal.
Ja els hem trucat a la família sigui, català, però no, bueno, no ens en sortim.
No vindran. Però, de tota manera, estaria bé. Però, clar, dius, fins a quin punt això hauria de ser un negoci? Home, és que tothom té dret a la vivenda, i això és evident.
On està l'equilibri? Ens queden dos minutets per arribar al final. Com es busca aquest equilibri entre el dret a l'habitatge... i el mercat privat, no? On hi ha els límits, si és que hi són o si és que hi han de ser, del govern?
Jo crec que el límit hauria de ser que la gent aquesta que especula no trobessin sempre una escletxa on ficar-s'hi. Perquè tots sempre, fixa't tu que sempre... No, és que això sí, el dret a llei no, però hi ha aquesta apartat que no sé què. Perquè, clar, tontos no són.
Ells tenen molts recursos.
Els equips que tenen a darrere, que els gestionen, però clar, això s'hauria d'anar acotant de tal manera que diguis, ostres, és que ens estan apretant el coll. Però què passa? Que aleshores diran, molt bé, vosaltres ens apreteu el coll. Doncs no patiu, ja veureu què passarà. I aleshores, clar, això sempre hi ha una torna, eh? Vull dir, però vaja.
Jo crec que... els límits, jo sempre ho he pensat, els límits, si fa 30, 40 anys eren 20 anys per pagar una vivenda, amb els sous d'aquella època, que ara fos exactament igual. Que el cost que li generi una persona amb el sou que cobra ara fossin els mateixos anys. Tot el que està per sobre és incapacitat capacitativa del comprador per comprar-la. Per tant, la limitació hauria d'estar aquí.
Agata.
Bé, jo crec que avui en dia hi ha molt poca gent que es pugui permetre comprar-se un habitatge i... almenys que no tinguis el, no, que hagis heredat
ajuda.
Sí, que hagis
una cosina extra,
sí, o que hagis pogut vendre alguna propietat que
les herències també venen enverinades.
Sí, clar que venen enverinades.
Les que són només de vent, sense
les que només són de propietat, sí, venen enverinades. Però bé, també, segons com, també pot ser una ajuda. En fi,
bé, que no veig, sé si us cert escepticisme a aquestes mesures. Veurem com evolucionen. Àgata, Ferran, Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.